Al final la societat també va evolucionant. Sessió contínua, m'agrada el terme que ha dit el meu amic David, no? És a dir, estem veient com els dos grans partits, un es manté i l'altre està creixent. Veurem què passa a les properes generals.
Per cert, en el mapa aquest europeu te'n deixaves un, el Beirut, el nou primer ministre, el nou primer ministre francès, que curiosament era el president del Modem, que era el partit aliat de Convergència en el seu moment, a nivell europeu. Coses estranyes que té la política, i és una persona molt respectuosa, doncs, amb les llengües, que parla occità i que tot plegat. Però sí, crec que Catalunya s'està en un canvi de rasant, i que en els propers mesos això es anirà materialitzant, està clar.
Són les 10 del matí. Albert Om, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs, recuperat o no?
Bueno, home, de 100% no, però aquí estem.
Tens la veu, escolta, impecable, eh?
La veu impecable,
dius. Et trobaré una veu rovellada, gastada... No. Escolta, estàs plena forma. Home, 17 hores de programa de tele.
Sí, fins a les 2 del dematí, sí. Una bogeria, però una bogeria, bueno, molt, molt, molt divertida.
Tenies alguna xifra al cap?
Xifra de recaptació?
Sí.
No en tenia cap. Jo sabia que no era un any poc propici, diguem, perquè la prèvia, o sigui, la marató, aquella cosa que no només recull diners el mateix dia, sinó les setmanes prèvies i les setmanes posteriors, que es poden fer aportacions fins al març. Sabia que les setmanes prèvies la gent, tots, jo el primer, havíem tingut el cap en un altre lloc i que tota la solidaritat se n'havia anat per la Dana, pel País Valencià i per tot el que havia passat allà amb concerts solidaris i múltiples iniciatives. Per tant, arribàvem ahir, com aquell qui diu, amb el marcador a zero, cosa que no passa altres anys, diguem, no? I llavors aquests 6 milions i mig d'euros recaptats ahir, bueno, no sé, per mi està molt bé. Perquè la Marató té una part que és els diners que recaptes i l'altra també, que és una feina, diguem, dels periodistes, que és fer mirar la gent cap a un lloc que no hi mirem, no? I de cop i volta, jo crec que té l'avantatge aquesta de dir una realitat tan invisible com són les malalties respiratòries, perquè aparentment no les veus, a diferència d'altres, no? I veus gent que et sembla que estan sants, que a mi m'entrava la persona que tenia una malaltia respiratòria i m'entrava al metge i a vegades no sabia distingir quin dels dos era, diguem, no? I en canvi són situacions molt complicades i jo crec que van connectar amb l'audiència.
Clar, quantes entrevistes havies fet, a saber?
No sé, què, 30, 40, 50, no sé, és que no en tinc ni idea, no ho vaig comptar.
Ah, és que això
també.
Sí
que vaig comptar, abans de començar vaig comptar que en minuts, diguem, si canviem les hores pels minuts, passava de 1.000 minuts de televisió, no? Però el que m'agrada dir aquests dies és que, clar, que cada minut, amb el tipus de contingut de la Marató, has de fer el programa com si només durés un minut, com si aquell minut i aquella història fos l'única, perquè són gent que té una història molt sensible, que la dipositen en les nostres mans i que segurament no l'han explicat mai abans.
No t'ho deia, perquè clar, quan fas una entrevista sempre et queda una mena de sensació al cos, no?
Sí.
És impossible desvincular-te, no? De fer la cosa com si llegis notícies. Vull dir que quan parles de sentiments, parles del que li passa a una persona, doncs t'acaba afectant. Sí. Llavors, jo crec que aquest és el valor també que cal posar sobre la taula teu d'ahir, no? No només les 17 hores, sinó de com agafes la fortalesa per tirar endavant amb tot allò.
Bueno, que te'n vas amb un còctel que encara em balla, eh?
Sí, clar, vull dir
que
això.
Vaig tornar, ahir ho fèiem al Parc Audiovisual de Terrassa, que era l'antic hospital del Tòrax, i aquest centre que havia sigut un sanatori per tuberculosos, per tant, d'allà fins a casa, i tenia uns 40 minuts ahir de matinada, a les 3 del dematí, no?, quan tornava cap a casa, i estàs 40 minuts que no vaig voler posar música ni res, i que només et van venint imatges, et van venint frases, et van venint cares... bueno, és aquest ball que van convivint amb tu, de gent que els has vist 10 minuts, però que pel que t'han explicat realment té un impacte, no? És el que et passa a tu, perquè els estàs entrevistant, i si no, doncs el que li passa a un espectador des de casa.
Ara, també ho vas tenir fàcil, perquè vas tenir al costat Carles Xuriguera. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
I Fel Feixedes. Bon dia, Fel.
Bon dia, què tal?
Sort de vosaltres, eh? Com sempre, vaja.
Home,
com sempre.
Vam aixecar-ho perquè l'Albert se li estava enfonsant i vam sortir nosaltres i vam començar a fotre.
Ah, clar, perquè estaves pendent l'Albert del Barça, també, o no?
No, mira, no? Em fa el meu... Jo no, ni me'n vaig...
És veritat. O sigui,
La veritat és que ni me'n vaig en recordar que jugava al Barça i amb aquesta bogeria. Ho sabia prèviament, evidentment, era una bona notícia, diguem, però tot plegat a mitja part, que va coincidir amb la pausa que vam fer per sopar pel TN, en Fel em diu, saps que perdes 0-1 al Barça? Dic, hòstia, ni me'n recordava.
Ja. Què, Fel?
Ahir va ser, bueno, va ser molt xulo, i ja que tens l'Albert aquí i ell no ho diu, per mi va ser una exhibició d'un tio que domina el mitjà sí. de manera tremenda, 17 hores o 16 o 18, ja no sé quantes de ràdio, i
Tele vam fer, Fel.
Sí, sí. Bueno, és igual. Tot s'hi val.
Una exhibició de l'Albert, a més, sense un paper als dits en tota l'estona, entrava dins el xiringuito que tenia muntat al costat del plató, i amb una calma, una tranquil·litat, ara faré això, ara vaig cap allà, ara cap pim-pam, pim-pam, i ens miràvem els d'allà dins dient, uau. Va ser molt xulo veure això des de dins, i va ser molt xulo compartir el dia d'ahir amb tota la gent que havia al plató, amb tota la gent que s'ho mirava des de casa, una experiència molt divertida.
Jo ja ho vaig dir a casa, això, Albert. Dic, l'Albert és realment el millor. O sigui, està allà, somriu, està bé, no se'l veu patir gens. Vull dir que això també és una cosa a posar en valor, sí.
Sí, bueno, tu has de guardar per dins el patiment, que és... o sigui... Aquí l'avantatge és haver-ho fet una vegada fa 14
l'assaig,
anys.
Va ser l'assaig.
No, i tenir 14 anys més de feina a l'esquena, diguem, no? Que llavors et permet entendre que no pots tenir tot això al cap, totes les 16 o 17 hores, no? Sinó que has d'anar pas a pas i que hi haurà moments que estaràs allà dins i que no sabràs què ve després, perquè a més haurà canviat tot això, però bueno, si no saps què ve després, ja ho gestionaràs d'alguna manera, diguem, no? I que... És que això jo ho vaig dir un moment durant la marató, perquè a més un testimoni, em sembla que era el Xavi Godoy, que ho posava en valor també. O sigui, sí, portem... Ja és la marató número 33, ja sembla que es doni per descomptat tota l'organització de la marató. Jo ahir, de veritat, quan sorties un moment amb una pausa, només veia que arribaven taxis, que arribava gent. O sigui, la mobilització que significa això a nivell de recursos de producció, de perruqueria, de maquillatge, de realització, en fi, de tota la gent que treballa aquí, és espectacular. I tot funciona, o sigui, amb un programa més petit a vegades no t'arriba el convidat. Ahir en devien arribar 300 i van venir tots a l'hora. Saps?
Sí,
és curiós, també, no?
Xurguera.
A mi perruqueria va tenir poca feina. Una mica el clatell em va pentinar, però no, bé. Jo, ostres, potser els testimonis, les entrevistes on hi participaven les criatures, els petits malalts, em tocava molt. Allò sí. era molt fort. Sí. I de la manera com s'explicaven, bé, havien racionalitzat a la seva manera infantil, però havien racionalitzat la seva malaltia i com l'Albert els ajudava a explicar-se. I això era, bueno, em va agradar molt, i alhora que havies de sobreposar-te, perquè realment era colpidor.
I n'hi havia una, perdó, deixeu-me que en destaqui també una altra, que en aquest cas era una persona més gran, de la Pilar Rincón, sí. Que jo crec que l'hem comentat tots, que és una relacionada, va ser mitja tarda... Ella viu a Cerdanyola, el seu pare ja es va morir perquè treballava a la fàbrica Uralita, que produïa amiant, que produïa aquest fibrociment a Cerdanyola, al Vallès Occidental, i ara ella torna a tenir, se li ha reproduït el mesotelioma, que és el càncer que provoca l'amiant. I té familiars, té veïns, té amics, té extreballadors de la fàbrica... afectats per això. Llavors, una persona que estava molt fluixa de salut, que no podia venir des d'un punt de vista mèdic, però en canvi va voler venir a expressar la indignació també, perquè les malalties respiratòries, sí, el 80% és per culpa del tabac, però clar, hi ha altres causes que haurien sigut evitables, com per exemple aquesta de l'amiant, no?, que n'hem parlat molt.
Mm-hmm. A veure la marató, David.
A ratos, però vaja, és sempre molt reconfortant. És una d'aquelles tradicions de quan arriba el Nadal, on surt el bo i millor dels catalans, la millor cara, i felicitats, perquè tots sé que l'organització altres anys hi ha anat i ha participat, i que l'organització és sempre complicada. El Lluís Bernabé, cada any, doncs...
director de la Fundació, no?
El sí, president sí. de la Fundació se les enginya perquè sigui un èxit, i la veritat és que felicitats. Mm. És d'aquelles coses positives que passen en aquest país i de consens absolut.
Ai, Pau.
Sí, no, no, jo penso que la marató és un fenomen fascinant, realment, per un motiu, sobretot, no? Com molt bé ha explicat l'Albert, en realitat la qüestió recaptatòria no és el més important, perquè si un compara, per exemple, la inversió que hi ha en R+D+I al sector biomèdic català, doncs és pràcticament 100 vegades més gran que el que recapta la marató, o sigui, no és aquest el tema. I a més, la marató, d'alguna manera, planteja... En certa manera, jo crec que assenyala, fa por posar-se a parlar seriosament amb els de la peixateria per aquí, amb la pistola
avui
carregada.
Estan amb un to...
Ah, sí? Avui no saltaran. Vale,
no pateixis.
No, però dic que mostra les mancances, jo crec, d'un model, podríem dir que és la socialdemocràcia liberal de tota la vida, que diu, bueno, mira, el capitalisme funciona... bé, és l'únic sistema que podem construir, llavors pagarem impostos i aquests impostos els redistribuirem. Pues ens trobem que la gent li fa més il·lusió pagar 50 euros o 100 euros a la marató que pagar-ne 8.000 al final d'any pagant impostos.
I saps per què? Saps per què?
Bueno,
epa, que tornem amb el debat.
I saps per què? Perquè ho fan voluntàriament. Perquè fan el que volen amb els seus diners.
Si em deixes acabar l'argument, veuràs que en realitat estem a les antípodes, però en el fons reconec que hi ha una certa mancança, és a dir, que el pagament d'impostos fred no genera comunitat, no genera vincle orgànic. I la gent li fa molta més il·lusió veure exactament amb què es destinen els seus recursos, veure quin és l'objectiu de la seva donació, que no pas una transferència freda d'impostos.
Malgrat tot, i et sorprèn.
No em sorprèn. Però el que dic és que, malgrat tot, la gent ha de ser conscient que la despesa sanitària és 100 vegades major en investigació que la que obté la marató. Per tant, les dues coses per mi són certes. Crec que hem de generar una societat molt diferent a la que ens planteja aquest model socialdemòcrata liberal, on la societat estigui molt més cohesionada, on hi hagi comunitat, on coses com això de que la gent recapti 300 euros per jugar un partit de futbol per la marató passi, perquè això genera comunitat i és molt genuí i és molt especial, però a la vegada no podem pensar en que els problemes ingents que tenim com a societat els solucionarem amb aquests processos caritatius i microeconòmics, no? Per tant, jo crec que és expresso senzillament una certa ambivalència.
Sí que hauria de fer pensar perquè pagar 100 o 200 euros voluntàriament de la marató omple de satisfacció, sí. I tal, i pagar 200 euros és igual de...
O 10.000 o 8.000.
O tal, provoca dolor i enuig a molta gent, no? I aquí lo públic s'hauria de plantejar molt, lligant amb el que dèiem abans, el model que tenim fiscal en aquest país.
Probablement, per tancar el vostre debat, perquè falta pedagogia... perquè la ciutadania entengui quins impostos paga i per què serveixen. Bàsicament això. Però el Ricard preguntava si van veure la marató.
Sí, jo, bàsicament. Més que... Espera, que l'Albert, no sé què... Vols afegir una cosa, Albert?
No, que digui la Sara i després...
Sara, digues.
La vaig veure per televisió un espai de temps molt curtet que vaig connectar al vespre, que semblava que l'Albert acabés de començar, de fresc que estava presentant. Però la vaig viure, més que veure, perquè la marató no només passa a la televisió, sinó que traspassa la televisió. És un acte que es descentralitza, que es territorialitza, i per tant, allà on la vaig viure més va ser a la plaça del meu poble, que any rere any, com totes les places de tots els pobles, es mobilitzen amb activitats, per petites que siguin, no? Que el que fan és activar aquest mecanisme solidari i aquesta xarxa que crec que durant més de 3 dècades s'ha sabut teixir de la societat catalana, sense oblidar, això estic d'acord amb el Pau, que sobretot la marató el que fa és una funció, a banda de crear xarxa social, de conscienciació. Pedagògica. És a dir, de posar el focus en lluites ordinàries que són absolutament extraordinàries i que desconeixem si no ens expliquen aquestes petites històries que viuen els nostres propis veïns. Però que això no pot substituir la inversió en recerca, que per cert continua estant per sota del 2% del PIB que s'exigeix a escala europea.
Espera, no sé si el Paco vol afegir alguna cosa i després així tanques tu, Albert.
No, primer felicitar perquè aquest tipus d'iniciatives pues, sempre són molt potents i són molt sensibilitzadores, no? És una obvietat dir-ho, però en realitat la societat és sensible, està compromesa, però la gent no vol pagar impostos, però això és des de Mesopotàmia fins ara, és a dir, jo no conec ningú que vulgui pagar impostos, és a dir, és una obvietat, és a dir, no, per moltes campanyes de sensibilització que es facin, etc. La visió és de que paguem masses impostos, que és molt injust, que l'administració és molt cara, que els polítics cobren molts diners, però, per tant, és un tema tan estudiat a tot el món de que és una batalla perduda.
Albert.
Sí, jo, bueno, jo volia dir, a veure, una cosa lligat amb la reflexió que feia el Pau, que jo crec que la societat que tenim, no, la societat capitalista, liberal, digue-li com vulguis, és una societat pensada per la gent que està bé, saps? Per la gent que està sana. O sigui, bé, no només de posició econòmica, sinó també per la gent que té salut, per la gent que pot anar al carrer al ritme que va al món. Uh-huh. I llavors, la marató és aquesta ocasió de dir, ei, ja sé que no, perquè això vagi endavant, no s'ha de mirar a altres llocs. No, doncs hi hem de mirar a altres llocs. Evidentment no és l'única ocasió a l'any, ni som els únics que ho fem, però sí que som els únics que fa 33 anys que ho fem d'aquesta manera continuada i durant tantes hores, i cada any a una causa diferent. A més, a una causa que no té res a veure amb l'actualitat, on ja mira la gent, saps? Sinó que dius, hosti, fixem-nos en aquesta gent que els tenim al costat, que van pel carrer, que és el nostre veí, que és el nostre familiar, que normalment no hi parem gaire atenció perquè va més lent, perquè li costa, perquè no pot sortir, perquè fa mandra, etc etc. I aquesta, és, per mi, és la gràcia de la marató, diguem, no? De dir, ei, que som tots i hem d'avançar tots, no? Perquè si només avancem els que estem bé, això no va de cap manera.
Sí, no, senzillament subratllar el que comenta l'Albert, estic totalment d'acord, i crec que, insisteixo, les dues coses són certes. És a dir, és cert que la societat sembla que té necessitat de posar aquests vincles estrets, orgànicament densos, podríem dir, comunitaris al centre, precisament perquè estem en una societat molt individualista, atomitzada, que tot està mediat pel mercat, però a la vegada és cert que no podem respondre, és a dir, que quan els nostres pares d'alguna manera els operen, com ha sigut el cas del meu pare, però com tanta gent, doncs, i li fan un trasplantament de cor, tots els mitjans que estan allà disponibles no estan allà per les maratons. Estan allà per un sistema fiscal que encara hauria de ser més redistributiu, que hauria de ser més just, i per tant, les dues coses són certes. No? Com d'alguna manera el sistema públic, a la línia del que deia el David, es pot enriquir d'aquesta ànima, podríem dir, col·lectiva? Doncs segurament és un repte a pensar. Però sí, realment és un fenomen únic i fascinant en aquest sentit, que ens dona lliçons sobre moltes coses, penso.
Albert, descansa avui, eh?
Sí.
Però demà a les 10 aquí, per això. Per això.
Ja, home, no, clar, escolta'm, demà a les 10 i tota la setmana, no?
Que sí, calendari d'advent.
El calendari d'advent de resum d'aquest 2024.
Demà una abraçada. I felicitats.
A tu i a tothom.
Adéu, Xavier, adéu, Feixedes, descanseu.
Adéu.
I gràcies al David Badí, al Paco Baruén, de la Sala González i al Pau Llong. Farem una pausa, seguida tertúlia esportiva. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Jo me'n vaig cap a la Fundació Miró per fer la final de l'Enigmàrius.
Doncs aquí estarem, parlant d'esports.
A les 11 ens retrobem. Fins ara.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, família. Sóc el Nando Jubany. Us volem donar les gràcies per la vostra confiança. Aquest any us tornem a fer canelons d'ànec, de ceps, de tòfona i els de tota la vida. Les millors croquetes, uns torrons de bunyols de crema, trufel whisky i de iema que us cremarem cada dia, perquè els disfruteu amb tota la família. Molt bones festes!
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia el pecat capital dels que tenen angines. I la resposta era gola. La gola és el pecat capital dels que tenen un apetit desordenat de menjar i beure. I també la gola és el coll, que és el que ataquen les angines. 1.369 dels 1.510 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 7 punts per a l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la lletera de Campllong, Maria Teresa Tomàs Pavón. I avui, mentre us esperem per a la gran final que farem ara a les 11, sobretot ens heu dit gula, però escrit amb bu. No, home, no, que és la gola.
Mercè i Joan, d'Eva Comas Arnal. L'apassionant història d'amor entre Mercè Rodoreda i Armand Obiols. Mercè i Joan, Premi Proa de novel·la.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11.
Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolguda Energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda Energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparelcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Aquest Nadal regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes, practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Dimarts, des de Brussel·les, entrevista el líder de l'oposició, Carles Puigdemont. Ariadna Oltra conversarà en directe amb el president del principal partit de l'oposició sobre les negociacions amb el PSOE, el paper de Junts al Parlament o l'aplicació de l'amnistia. Ariadna Oltra entrevista Carles Puigdemont. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Deu 22 minuts. De seguida la tertúlia esportiva al matí de Catalunya Ràdio per donar-li temps al Ricard Ostrell que vagi a la Fundació Miró des de les 11 a la final de l'Enigmàrius. Però abans de parlar de la tertúlia esportiva, ho hem explicat avui a primera hora, estava prevista la declaració, s'ha començat la declaració, vaja, de l'empresari Víctor de Aldama, ja ho sabeu, aquest comissionista confès de la trama Koldo, i ha arribat al Tribunal Suprem acompanyat de l'amo de Desokupa. Anem cap a Madrid, que ho està seguint la Paula Brujats. Paula, bon dia.
Bon dia, Freddy. Sí, acompanyat, però podríem dir que gairebé escortat pel líder de Desokupa, per Daniel Esteve, el fundador d'aquesta empresa de desnonaments que, sabeu, fa desallotjaments extrajudicials i que està vinculada a l'extrema dreta. És qui ha acompanyat el Dama a la seva arribada al Suprem. De fet, conduïa el cotxe d'on ha baixat l'empresari que està considerat ser el cervell de la trama corrupta. Per tant, una escenografia preparada de Víctor de Aldama que s'ha presentat avui aquí al Suprem amb un cotxe tintat, volent demostrar que està en risc la seva seguretat i que ha triat, doncs, aquest acompanyant per la seva arribada al Tribunal Suprem. Ha baixat molt ràpid del cotxe, s'ha saludat amb Daniel Esteve, llavors ha entrat cap a dins del Suprem sense fer cap declaració, portava una carpeta sota el braç. Veurem si en aquesta carpeta hi ha noves proves per implicar l'exministre Avalos a la trama o altres dirigents del PSOE, com ha fet fins ara Víctor de Aldama, tot i que no ha portat cap prova concloent per demostrar, doncs, les revelacions que ha anat fent. Per tant, hi ha molta expectativa avui aquí al Suprem per veure què és el que explica Víctor de Aldama, que els investigadors creuen, doncs, que era el cervell d'aquesta trama corrupta que es va enriquir amb la compravenda de mascaretes a diversos ministeris.
Gràcies, Paula. Qualsevol novetat, com sempre, micros oberts.
Perfecte, fins ara.
Fins ara.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tertúlia esportiva.
La pilota ha anat a corna.
El primer del partit.
El picarà el Leganés a la banda dreta. Òscar Rodríguez pica el corna cap al punt de penal. El cop de cap i el gol. Gol del Leganés. És l'última oportunitat del partit. Atenció a la falta. Al minut ja 50. Atenció, Rafinha pica, fora. I l'àrbitre assenyala el final. Final. Final del partit. El Barça, de forma sorprenent, insòlita, inèdita, increïble, ha perdut a casa amb el Leganés.
Ramon Besa, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Carme Lloberes, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
I Joel Díaz, com estàs? Què tal?
Bueno, anar fent.
Anar fent.
Anar fent.
Aviam, aquí què està passant? Algú té un diagnòstic? Algú té alguna crida de la calma? Algú té... Què té, avui?
Jo tinc una crida a la calma.
Ah, sí?
Tinc una crida a la calma perquè... Bueno, però això és una opinió molt personal, eh?
Yeah.
Jo, per primera vegada, a nivell esportiu, veig la possibilitat d'un projecte de futur real il·lusionant. Pràcticament des de 2008, des de que va assumir la banqueta del Barça del primer equip al Pep Guardiola, tinc aquesta sensació. Llavors em preocupa molt com a aficionat, que és amb la qualitat del que vinc jo aquí, que, diguéssim, l'exigència curt terminista ens esguerri un projecte il·lusionant a llarg termini. Això és el que penso.
Algú, Laia, tu
a veure, com està bé que cridi a la calma, però jo crec que tampoc... O sigui, ningú ara començarà a cremar-ho tot.
Yeah.
Però
bueno,
jo crec que això no és...
Home, hi ha gent que ja en té ganes.
Sí,
eh?
No, sí, no, sí, i escoltant una mica, diguem,
una
algunes coses...
Una cosa és fer tertúlies, l'altra és que realment es generi un context molt tòxic. Però una cosa és això, i l'altra és no veure que ara realment... O sigui, és que costa d'explicar el que li està passant al Barça, una victòria a la Lliga dels últims 6 partits. Una victòria a la Lliga, només. Clar, i amb rivals que ahir... El que va passar ahir a Montjuïc costa de poder-ho entendre. El Leganés era un equip que estava a un punt de la zona del descens, que et fa un gol al minut 3 i que tu tens 85 minuts 90 per davant i ets incapaç de reaccionar amb l'equip 11 de gala, 11 titular... incapaç de reaccionar, no, els jugadors no poden capgirar-ho, Flick, amb els canvis que va fer, que els va fer tots, va esgotar els 5 canvis, tampoc és capaç de fer canviar la dinàmica de l'equip ni canviar el joc que s'estava veient, per tant, ostres, estàs en un moment una mica estancat, una mica d'estancament del Barça.
Ramon, tu com ho veus?
No ho sé, no és fàcil, però podria ser que no sigui un equip preparat per la lògia, per l'elogi, ni per anar primer. És a dir, això és una possibilitat. Com que estem en la cultura aquesta de la immediatesa i tot s'ha d'analitzar immediatament, no tenim perspectiva. Aleshores, clar, és molt difícil assimilar que un equip que no tens massa expectatives l'arrencar, es posi líder i ho guanyi tot, i de cop i volta s'aturi, que tingui una actuació a la Champions extraordinària i dolenta a la Lliga, que sigui fort amb els forts i dèbil amb els dèbils, perquè això també és una constant, que no tingui capacitat de remuntar. Crec que només a l'inici de la Lliga sí que va fer alguna remuntada, però ara porta... Tu saps que els partits, si comencen bé, acaben bé, i si comencen malament, acaben malament, i que tot és un pack. O sigui, no hi ha puntes. És a dir, l'entrenador s'equivoca amb els canvis, els jugadors estan tots malament, el rival ho fa millor, és a dir, no hi ha coses que puguin revertir. Tu de vegades pots dir una individualitat, per exemple, aquests partits, moltes vegades, el millor un davanter centre et pot 3 gols i els el liquida i s'ha acabat. I, en canvi, això no passa. I ha passat amb els equips petits, que jo crec que sí que hi ha un aspecte tàctic interessant, o com ho miro jo, que és que el problema del Barça és que la seva gran virtut és que era un equip vertical i que corria molt. Doncs solució, que no corri i que no sigui vertical. Ens fotem tots a darrere, tapem i que generin espais. I aleshores el que vaig veure ahir és que és un equip que s'estrangula. És a dir, intenta tot només anar fent parets i fent virgueries i aleshores no obre el joc per les bandes, no sap tenir la pilota i això és corregir, es pot corregir. Sí, ara, jo crec que també, de la mateixa manera que no es poden fer anàlisis catastrofistes des d'un punt de vista d'un aficionat o d'un que sigui proper a l'equip, també jo crec que la crítica periodística ha de saber contextualitzar què és el que veu.
Yeah.
I jo el que veig és que, clar, ja va passar contra les Palmes, que són 5 punts de 18, i jo no veig recursos, no veig allò una sortida de dir com s'ho han de fer. És possible que els tingui l'entrenador, és possible que d'alguna manera aquesta sensació de que també els partits ja estan molt pautats, ja saps quina és l'alineació, només hi ha un canvi, no sé si han jugat sempre massa temps els mateixos, després ja saps qui sortirà, ja saps a quins minuts es farà, tot té una previsibilitat. Per això et dic, jo al minut, la primera part sí que és veritat, que tu tenies la sensació de que li passa una mica com l'equip, el mateix que els davanters. Saps allò, els pitxitxis que tot plegat foten 7 gols seguits i després estan 7 jornades sense fer-ne cap? Doncs aquest equip, que era el més golejador, ahir em sembla que és per segon partit, es queda 0. El partit de la Real Societat havia de ser el que no va marcar cap gol, 1-0, sí. I el d'ahir. Perquè porta 50 gols i aleshores s'ha assecat el pitxitxi i s'ha assecat l'equip. Aleshores, allò que cada jugada acabava amb gol, fixeu-vos a repassar els partits del Barça, era minut 5, 1-0, ara és 0-1. Mm. I això, aquesta efectivitat, aquesta capacitat de resoldre, doncs s'ha perdut.
Mm. Vale, doncs jo intentaré, aviam, tal qual, així faré una similitud. Quan tu fitxes, per exemple, en bàsquet, a cop de talonari, val, i construeixes un projecte amb jugadors ultra, diguem, experts, professionals, etc etc etc, val, en aquest equip els hi has d'exigir un rendiment, uns resultats, perquè tenen una experiència, tenen un carreró, etc etc etc, val? Quan tu estàs fent un projecte, ara vinc al futbol, un projecte, diguem, i a més un projecte que en teoria representa, que jo crec que qualsevol pot veure que és realment un projecte que té un camí prou cert i prou futur i prou etc etc, si després la part econòmica i tot això doncs ajuda a anar apuntalant aquest projecte, crec que és absurd posar-nos nerviosos. És a dir, t'has de posar nerviós si, per exemple, en el bàsquet ara ningú dimiteix. Però no t'has de posar nerviós, que la dimissió, per exemple, o a l'hora de la renúncia, avui dia crec que és més digna, a vegades, ho dic, que els diners que pugui rebre. Deixa'm fer aquest parèntesi. Doncs jo deia, aquí, tots aquests xavals, a mi qui no pugui entendre, perquè estic bastant farta d'alguns xarlatans, i ho dic així de clar, que després haig de pagar tot, les ràdios, les teles, les no sé quantos i d'això, però molt farta de gent que es veu que no ha estat mai construint projectes de l'elit, a l'elit professional. És a dir, tots aquests nanos seran grans jugadors, ho seran, i ningú ho dubta. Per tant, ningú ho dubta, crec, ningú fins i tot que realment pugui veure algun d'això. Llavors, calma. És a dir, és més fàcil, senyor Besa, jugar contra equips bons i ben organitzats que jugar contra equips dolents. Això estarem d'acord. Llavors, tu arribes aquí i et trobes, és igual, Les Palmes, el Betis, el Leganés, jo què sé, jo no sé ni el Leganés, i tens la mala fortuna, perquè has sortit, doncs això encara, venint de no sé on, que t'han fet un gol als 2 minuts o 4 minuts. T'han fet un desastre, diguem, en aquell moment. Doncs llavors és molt normal, és molt més fàcil col·locar aquí un bus o un tràiler o un no sé què davant de la porteria i haver d'estar RQR durant tot el partit i no te n'en surts. A mi em sembla normalíssim.
Però vas veure l'equip intentant coses diferents o tota l'estona entrava pel mig a l'autobús? És només un detall, això?
Ara et faig una... t'ho contesto com els gallecs. És a dir, realment tens extrems, excepte Lamin, que es lesiona i es va veure que va jugar de poste repetidor tot el partit. No. I d'allò, entens? És a dir, no entens.
No, Rafinha com a extrem...
No, però... Deixa'm acabar només una altra puntualització. És que a vegades sento això, no? Llavors, els canvis, per exemple, que no tens a LeBron James ni a Kobe Bryant a la banqueta. És a dir, tens el que tens. I, per tant, el que ens hem de serenar una mica, tant de bo, jo ja sé que tot és un sentiment, però el sentiment culer ha d'anar lligat amb el professionalisme que actualment és l'esport
de l'Ull. Però els dos primers mesos també tenies els mateixos jugadors.
Esclar.
D'acord, que rendies un nivell altíssim, però també jugaves com a mínim més obert.
Si fem una anàlisi, jo perquè no tinc, perdona, gaire diguem, totes les dades a la mà, però si ho fem amb calma, veuràs que cada xut va ser gol. Sí. És a dir, ahir Lewandowski en va fallar 3.
Però d'això es tracta, no?
Jo el que diria, agafant allò que deia el Ramon, que si t'hi fixes amb els últims partits és bastant veritat, que estem sent forts amb els forts i dèbils amb els dèbils, una possible explicació, diguéssim, futbolística d'això, és que els jugadors... potser seleccionen una mica...
Un moment.
És el que sento justament dels xarlatans que jo dic, jugar a la carta i aquestes coses. Aquests nanos encara no tenen el creixement ni el coneixement ni la manera de fer, diguem, perquè si alguna vegada has hagut de jugar partits importantíssims, el següent, impepinablement, tu no has crescut encara ni mentalment.
Espera, Joel,
tens tota la raó, Lloberes. No, el que anava a dir és que al final que es va veient és que hi ha una distància bastant impressionant entre el mateix els titulars i els suplents. Tenim 11-12 jugadors que juguen a un nivell molt alt quan poden i uns altres que no donen ni s'acosten gaire al nivell que donen els titulars. La meva sensació és que el que s'està veient és que els titulars, aquests 11-12 jugadors, no poden mantenir la intensitat que Flick els demana dos vegades per setmana. És a dir, cada 3-4 dies això no, aquests jugadors no ho poden mantenir i els jugadors que han de sortir a la banqueta i intentar igualar el nivell no en són capaços. Això el que posa de manifest és una confecció de la plantilla bastant justeta, perquè hi ha jugadors com per exemple Lewandowski, que està tenint una baixada de rendiment bastant impressionant.
Dani Olmo,
per exemple. Dani Olmo és un jugador molt, molt fràgil físicament i tu el veus jugar i veus que és un jugador que inconscientment, no ho sé si ho fa conscientment o inconscientment, però sembla que s'estigui regulant. I per això deia això de que hi ha potser una certa especulació, perquè tu veus com surt Dani Olmo contra el Dortmund i com surt contra el Leganés i no és el mateix jugador, Lloberes. No sé si ho fa conscientment o inconscientment, però no és el mateix jugador.
Només una cosa breu. Esteu dient que aquest equip és molt jove i que s'ha de tenir paciència i que això és normal, però jo aquesta comprensió amb aquest equip no la veia la temporada fa uns mesos. Esclar, ja estem parlant que és la mateixa plantilla.
Home, l'ho he explicat. És a dir, quan tu fitxes un equip a cop de talonari... La temporada passada...
Per mi la diferència, Tudel, és que ara la sensació és que hi ha una idea darrere
una idea de joc
que la temporada passada jo diria que no hi era, i després una sensació
idea,
una de generació...
N'hi ha dos o tres, pregunto. N'hi ha una, n'hi ha dos.
De moment n'hi ha una. N'hi ha una i és una idea que s'està veient que és poc...
No, perdona, el Barça no està jugant igual ara, per exemple, que a l'inici. És a dir, d'idees de joc o sistemes a l'hora de fins i tot d'atacar, jo, perdona que et digui, sí que n'estic veient. De què va servir guanyar la Lliga de Xavi? De res.
Ara, una lliga no pots dir que no serveix a res.
Allò de si no saps per què guanyes, tampoc sabràs per què perds.
No, la satisfacció sempre hi és. Però la continuïtat, diguem, de què? D'allò que hi havia, ja existeix? No. Deixa'm només puntualitzar una cosa de la regulació, que a mi sí que m'interessa moltíssim. La regulació s'aprèn quan ets veterà, no quan ets jove.
Ramon. No, jo no demano ni èpica, ni coratge, ni aquestes coses, allò que per pebrots, no? Que de vegades dius, bueno, aquests partits els ha de resoldre amb un corna i entrar tothom rematant, i si estàs en un procés de construcció, com el que s'està dient, i de maduració, crec que d'alguna manera aquests vicis no s'han d'adquirir, perquè després això s'acaba patentant. És a dir, bueno, ja el farem amb un corna o el farem amb una falta. Yeah. Per tant, això ho admeto. El que a mi sí que crec que hi ha dues coses molt importants, que és rebel·lar-se. Jo aquest equip no el veig encara rebel·lar-se. No sé si és perquè és jove, si és tou, si no hi ha un punt de rebel·lió, ni el moment d'una falta tàctica. I veus el partit, veus com tots els tios del Leganés van perdent temps, van fent faltes tàctiques, i aquests van fent, però no... Per què? Perquè no hi ha un lideratge encara, perquè és un equip jove.
Ni hi ha lideratge, ni hi ha afició i grada que t'acompanyi, t'animi...
Els lideratges al camp comencen. Si mirem els capitans, Ter Stegen no hi és. Araujo encara no ha sortit. Frenkie de Jong, no se sap ben bé. I Rafinha és l'improvisat, no? Tu no tens... Hi ha una escena, que d'aquestes escenes que de vegades es fan així virals i que costa molt, que és quan comença el partit el Lamin jugant i l'Íñigo, que es posa una mica seriós, volguem dir, som-hi, no? Perquè tenen un punt de canalla. I aleshores, clar, aquest procés de concentració i tot això, sempre hi ha d'haver algú... Jo no estic dient un cacic ni de tan típic de dir, vinga, som-hi! Però sí que una certa professionalització, en el sentit que la maduració, de la mateixa manera que Flick, per exemple, és no suporta que no siguis puntual i és capaç de que si tu fas tard no juguis, doncs hi ha d'haver també una certa predisposició. I aleshores aquesta predisposició comença per una concentració, per una meditació, per una manera de ser-hi.
Sí, Ramon, però no... si falla si falla aquesta predisposició que dius tu, l'entrenador pot prendre decisions, a dir, mira, escolta, tu, Lewandowski, escolta, estàs fluix. Però és que el problema és que darrere de Lewandowski hi ha Pau Víctor.
No, just, sí,
Pau Víctor. I som al Futbol Club Barcelona i estem a l'elit d'Europa i no tenim un nou suplent en condicions. I això és una realitat dura, però que s'ha d'acceptar. És a dir, Lewandowski pot arribar a jugar, francament, molt malament i l'haurem de seguir posant. De la mateixa manera que només tenim un jugador que desequilibri en atac, que és Lamine Yamal.
Al marge d'això que té raó, Lewandowski és un jugador que quan no marca busca culpables. No és un jugador molt solidari, que diguem.
No,
i
fas
més informació que jo, el que vulguis, és un tio que t'està mirant malament i que t'està... I hi ha jugadors que estan fent... Per exemple, el partit d'ahir, sí, sí, té tres ocasions, que, clar, si tu te'l mires, dius, escolta, tu has d'estar per fotre això.
Quan parlo
de lideratge, és gent ha de saber ser generosa i saber fer el que vulgui. I llavors jo no veig aquest jugador, o no veig aquesta figura.
Jo la veig en Pedri.
Ahir va haver-hi un moment que em sembla que és...
Marc Casador,
no? Sí. Que entra el rebote amb els del Deganés
i no treia la...
Mira la pilota, perquè és que estem aquí per dentes.
Per mi Pedri està sent bastant contrapronòstic, perquè el teníem també per un jugador fràgil i tal, que no aguantaria molts partits jugant. Per mi està mantenint una constància, diguéssim, d'intensitat i de joc.
Això no és el lideratge que, per exemple, entenc jo que enraonava el senyor Besa.
Jo et posaré que un jugador, com per exemple a l'època bona, era Puyol, que era un líder, i no era precisament el millor, en el sentit de dir que no era el jugador... El millor era Messi, ningú discutia. Ara, el Puyol tenia 4 o 5 gestos i el vestidor sabia què havia de dir i què havia de fer. I és possible, com dic, perquè tu quan has... Que el vestidor votés aquests 4 és el que a mi em sorprèn més de l'època que venim. Quan tu dius les votacions dels capitans, que això és una facultat que tenen la plantilla per escollir els capitans, que surtin per aquests 4 vol dir que... Això es parla molt, la Laia em desmentirà o no. Els entrenaments ho fan molt bé, tots són una família, tot va bé. Després el partit no s'acaba veient, no? Però vull dir que potser que passa una cosa al vestidor que nosaltres no sabem. Però harmonitzar o vertebrar 3-4 jugadors que siguin els capitans, no només per les qüestions administratives, sinó per les qüestions populístiques, és capdalt. Jo l'únic que he vist, al marge de Pedri, és l'Íñigo Martínez, que és el que, d'alguna manera, intenta ser-hi, que per això crec que també juga, eh? Juga més, és l'únic que no deu haver reposat gairebé, no?
Íñigo i Lewandowski, encara que em digueu, a mi, l'era Flick. Per mi és un Lewandowski abans i un Lewandowski com que li ha donat bastant les regnes dels conclaus, dels no sé què, de tal, aquestes coses. Però bé, per mi el lideratge, no, a vegades hi ha equips que no en troben, perquè no n'hi ha.
Bueno,
perquè
l'essència...
Perquè l'essència, per exemple, no n'hi ha. A mi Pedri entenc que és el playmaker, per exemple, el base, el director, el creador de joc, això ho tenim molt clar, és el cervell. Però a vegades no és l'ànima que ha de ser, per exemple, el que tingui més carisma, no?
Es deia Flick era el líder, no? A l'inici dèiem que Flick era el líder d'aquest equip.
Sí, però també necessites una dins, eh? És a dir, Flick per mi ho tinc molt clar i, a més, m'encanta perquè em dóna la sensació que ell, almenys externament, no es nota massa que es tambalegi gaire. És a dir-te que té la gran sort que sempre diem de que no entén a ningú.
Fa veure que no entén.
Us dic una cosa.
Perquè jo tinc la teoria que aquest senyor parla castellà, però vamos, com López de Vega.
Sí.
El que passa que no li interessa.
Ahir a l'estadi estava sancionat Flick i no va fer la roda de premsa postpartit, la va fer Marcus Sorg, i vam veure, la TET era matrimonial de premsa, com Flick marxava, encara no havia sortit del segon entrenador a parlar, i ell marxava tan tranquil amb la seva família, llibreteta sota el braç, i anava parlant amb algú, sí, i cap a casa. No es va quedar ni a la roda de premsa. Vull dir,
és cert
que ell és un altre estil, és una altra manera de viure els resultats, i segurament relativitzant-ho tot bastant més del que es fa aquí. Però vaja, això és una forma de... Però no treu que l'equip... És que es fa molt difícil, i ahir al tercer temps de la TET... Se'ns feia difícil de donar explicacions. Perquè dimecres a Dortmund fan un gran partit i en un rival, a un camp molt complicat, davant d'un rival molt complicat, i els mateixos surten. Potser el problema va ser treure els mateixos. Jo aquí ja no ho sé.
No, però treure
perquè,
no...
No vull dir, perquè potser si canvies...
Però què tens a darrere? És que a mi em feu gràcia. Vas treure l'Eric García, mare meva.
Ho va fer bé, Eric García.
Per exemple, els partits contra el Bayern... L'alineació del partit contra el Bayern i contra el Madrid, el titular en aquell moment era Fermín.
Sí.
Fermín ara és el revulsiu, no és el titular. Gavi té moments, perquè és clar, està sortint d'una lesió. És a dir, a veure, és veritat que no hi ha banqueta, sobretot a nivell de golejadors, diria, no? L'únic que devia ser que el Barça va triar el Pau Víctor i va deixar marxar el Marc Guiu, no? Devia ser l'única decisió que podies fer.
Bueno, i que en Sofati està quedant fora de l'equip, directament.
Es lesiona molt... Però jo no crec que el Hansi Flick, no ho sé, confies massa en Ansu Fati, en el sentit de dir que ja hi havia sintomatologia de que aquestes possibilitats de recaigudes hi fossin, perquè no superés o per el que fos. Ara no m'hi vull ficar perquè és un diagnòstic mèdic i això són coses molt particulars. Però vull dir, aquí caiga i allà m'aixeco, va fent això. Ara quan no és una fascitis és perquè té un problema de mecànica de cama, això que és difícil. Aleshores, però sí que des del punt de generar joc, dels centrecampistes, ahir, per exemple, no surt De Jong, perquè De Jong ja no sabem ni on és. És a dir, els revulsius que teòricament tens, tot i que la plantilla sigui molt curta, un dia sí, Ferran, per exemple, surt Ferran i el Dortmund no l'ha partit, l'arregla ell. Per què? Perquè resol dues jugades, però no és perquè s'hagin generat 20 ocasions, que és el que... És a dir, aquest equip està acostumat a una cosa, que és acabar les jugades. Sí. Si les jugades no les acaba bé, genera frustració. I si les acaba bé, és gol, s'ha liquidat el partit. Vull dir, jo vull pensar que hi ha un pas entremig entre dir que si cada cop que arribo a porteria faig una ocasió o un gol, o cada cop que arribo a la porteria em costa més. Però hi ha d'haver un... És de maduració, és de construcció,
Depèn, per exemple, doncs, de la línia del partit. I ho hem dit, si tu vas ja amb un gol en contra, és molt fàcil per l'equip, diguem, més
fluix. El dia de les Palmes anaven un gol més en contra, fluix. Empaten 1-1 i a la següent jugada els hi foten 1-2. És un...
Bueno, però això...
Va passar,
clar,
no?
És que pot passar, i a més a més...
Passar. Però, clar, passa.
Però això no et passarà quan a mida que tu vagis anant aprenent, diguem, dins d'una competició exigent com aquesta. Jo amb això no em...
Què? Bueno, oxigen.
La publicitat. Ah. Mira, no t'enfadis, dona.
No, és que veia senyals, perdona.
Tres quarts d'ons, ens queda una mica publicitat, després continuem.
D'acord.
El matí de Catalunya Ràdio.
Demà serà un altre dia o no. El protagonista del Dia de la Marmota està condemnat a viure el mateix dia en bucle. El musical arriba en català al Teatre Coliseum de Barcelona. Una comèdia romàntica que és la combinació perfecta entre la pel·lícula dels 90 i el teatre musical de gran format actual. Avui, al Que no surti d'aquí, sortejarem entrades per la preestrena del dia 23 de desembre. No t'ho perdis, jo no ho faré.
Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
012, la millor resposta.
Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvolguda Energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, govern d'Espanya.
Aquest Nadal, una oliva per cadascú.
És l'Espanyola, una aceituna com ninguna.
La Espanyola, una Navidad com ninguna.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Durant el confinament i des d'una terrassa...
Estem ready.
Tres amics i la seva música es van fer virals. Són els Stay Homes.
Hola, què tal?
Com van viure aquell fenomen?
És 24 hores, Stay Homes, currar.
Stay Homes, la banda que no hauria d'existir. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Posa un plat més.
Del 20 al 30 de desembre, Festival de Nadal a la plaça de Catalunya. Activitats gratuïtes per a tota la família. Matins d'espectacles, tardes de dansa i circ, nits de concerts. I un espectacle itinerant portarà el festival als districtes. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa, que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos, o l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de dues del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tertúlia esportiva, el matí de Catalunya Ràdio, amb la Carme Lloberes, la Laia Tudela, el Joel Díaz i el Ramon Besa. Va, que volia parlar de Guardiola, però Joel, què deies? Volia fer un afegitó.
Sí, un afegitó i ja callo, perquè sembla aquí que sigui una mena de no sé, de palmero laportista. No és el meu cas.
Sí, ara que ho dius.
No, espera't. Aprofitem la situació que tenim en Lliga, que és una Lliga de molts pocs punts. En altres temporades, amb els mateixos punts, aniríem quarts o cinquens. Anem primers, amb un partit més, és veritat. Jo tinc la sensació que podem guanyar perfectament, igual que vam guanyar el Dortmund, podem guanyar l'Atlético de Madrid i menjar-nos els torrons alegrement i xuclar el cava amb la neula. I això per una banda, i per l'altra, el que sí que s'hauria d'exigir a la directiva, i això em sembla més important del que sembla, és que aconsegueixin d'alguna manera que l'estadi olímpic no sigui un cementiri. Perquè ara mateix, en partits com el d'ahir amb el Leganés, jo tenia la sensació, mirant el partit, que no escoltava gens de so ambient, quan normalment escoltes cosetes, i jo tenia la sensació que en partits així, el paper de l'afició, simplement de recordar-los i els jugadors, ei, noi, que estem al Camp Nou i que això no va de conya, doncs és important, i que d'alguna manera, no sé si amb aquesta gran animació, amb la xaranga, amb el que fotin, però allò és un cementiri i no té sentit.
Sí, les últimes setmanes, això és veritat, i jo ho relaciono al final, perquè partit rere partit, al final ho veus, des de que ha marxat els grups d'animació, jo aquí ja no vull valorar el conflicte que tenen obert els grups d'animació amb el club, com ho han de resoldre. Però la realitat és, des que ells no hi són dins l'estadi, costa que hi hagi animació, perquè al final el que feien era, els grups d'animació el que fan és iniciar els càntics. Clar. I organitzar i coordinar una mica els càntics, perquè l'afició ho intenta, i sí que hi havia moments que intentaven fer, però no hi havia manera, no hi havia cap crit unànim. I és cert que els jugadors els veia, sobretot a la segona part, a l'últim tram, als últims 20 minuts, aixecant els braços, mirant a l'afició, ells també trobaven a faltar. A veure, que els primers són ells, l'equip, si juga bé, l'afició seguirà. Això ja sabem com és el Barça, que sempre és reactiva i no activa, això ja ho sabem. Però, de tota manera, els últims partits i també la temporada passada, des que ja són a Montjuïc, sí que hi havia una connexió més gran entre afició i jugadors. Jo crec que això l'equip ho ha trobat a faltar. Ahir, sort que el segon entrenador li van preguntar i va respondre que sí, que els trobava a faltar. Jo no sé si era ben conscient del conflicte de la reanimació, no? Ell ho va dir perquè sempre queda bé que trobes a faltar a l'afició, però sí que s'està notant. I ahir el club el que fa perquè no es vegin cadires buides és convidar penyistes a l'àrea del Barcelonès. A mi em sembla bé que facin el que vulgui, i va, a més, convidar una xaranga. Clar, són una xaranga, que jo poso la xaranga, eren 9 músics, que segur que era una xaranga que ho feia molt bé, però no va aconseguir l'objectiu, que era animar una miqueta l'ambient.
L'afició, més que l'afició, la gent que va a Montjuïc va molt en consonància amb si l'equip va bé o malament. Al començament es batien rècords. Cada partit, avui 50 no sé quan, cop i volta ha començat a baixar. Això és un símptoma de que hi van molts turistes que diuen, bueno, vaig a veure la Minya Mal, vaig a veure si la Minya Mal no juga, no està prou bé, doncs ja no hi vaig. I després hi va jovent. I el jovent, d'alguna manera, diguem, el soci tradicional, està en excedència.
Ja. Yeah.
està en excedència des de fa molt de temps. I això també és un cas de cada
cosa. Sí que xiula, això sí que xiula.
El que va al camp amb el cotxe, el que marxa 10 minuts abans, el que té... Aquest soci... I aleshores què ha passat amb Montjuïc? Que s'ha convertit en un estadi contemplatiu. Clar, això també és una conseqüència de la indústria de l'entreteniment. Perquè la indústria de l'entreteniment cada cop és que la gent s'ho mira per televisió i el factor camp i el factor d'anar al camp es va perdent, sobretot si estàs en un camp llogat. Estàs, però vull dir que...
Ah, bueno,
però has de tenir un pla.
Tu vas al camp del Sevilla, allà també tenen TikTok i, escolta,
tota la gestió,
camp és un,
tota
és
la gestió de Montjuïc a mi em sembla millorable, que s'ha fet. Des de que es van fer des dels abonaments, que es van canviar els preus, és a dir, no s'ha aconseguit tenir un flux d'aficionats del Barça, sinó que depens molt de la gent que hi va. No tens assegurat. Ja dic, també hi ha una part de responsabilitat social, de dir, la gent que té una excedència ja ha dit, jo no hi vaig. Però vull dir, no s'ha creat a nivell social un sentit de fidelitat i de pertanyença i de fer que l'equip guanyi gràcies a l'afició. Això s'ha perdut. Perquè anar a Montjuïc costa molt, perquè és molt llunyà, perquè vulguis. I després del grup d'animació, jo crec que és un grup molt heterogeni, perquè hi ha fins a 4 penyes i no totes tenen els mateixos coneixements. Jo puc entendre per part de la directiva que vulguin que es fiscalitzi, que no s'infiltrin en aquests grups persones que poden acabar contaminant. M'agradaria recordar que els bojos nois neixen com un moment d'animació fins que se'ls apoderen els casuals. És a dir, allò va començar... Jo no estic justificant la decisió de la directiva. Poso el primer part. És a dir, quan tu, en aquests grups, si comença a infiltrar gens, com va passar al cas de Mònaco, que surt un tio amb una esvàstica, amb una bandera i una proclama com la que va sortir quan vas anar a Europa l'altre dia, que eren 3.400 i hi havia bengales... Això és una cosa que, d'alguna manera, has d'estar al cas, perquè, si no, doncs, van fotent multes, expedients a la UEFA, tot el que tu vulguis. Ara... S'han de buscar mesures per facilitar l'accés de la gent al camp. Entrades més barates, més participació, grups d'animació o com tu vulguis, sí, més regulars, sí. Però tu has de fer que el factor camp pesi, i en canvi ara el factor camp, els equips... Tu anaves al Camp Nou, me'n recordo sempre el Sergio Ramos, deies, hòstia, començaves a mirar amunt, i ja sorties amb aquella intimidació. Ara els equips rivals diuen, tu... Aquí sí és on podem guanyar per una vegada. Ho ha guanyat les Palmes després de 51-3 anys, ha guanyat el Leganés per primera vegada, i no repasso el que va passar l'any passat, perquè tu creus que allà en aquell camp pots guanyar.
Sí, és clau. El suport, jo crec que, vaja, que això no hi ha ni discussió. Per tant, la incomoditat aquesta d'anar allà a Montjuïc, doncs ben veritat que que això el club hauria d'haver gastat al revés, tots els mitjans per facilitar-ho. Però a mi m'agradaria afegir, ja que sé que anem acabant... El reglament aquest del futbol, vosaltres no el podríeu canviar una mica o posar-vos al dia, perquè a l'hora de la veritat, si es perden 15 minuts més o menys en el d'això, només en dones 5 d'afegit. Jo aquestes coses no les entendré mai, perquè llavors qualsevol equip pot venir, pot perdre tot el temps del món, pot jugar tot el que tu vulguis, i en canvi per mi és un reglament obsolet.
És que és d'aquestes coses que encara queden a criteri de l'àrbitre, Lloberes, i que jo crec que s'han d'anar reduint. S'han
inventat el rellotge.
Això passa a Lloberes amb tots els respectes, entre altres coses, perquè avui, per exemple, s'escolleix un president de la federació que el que pot sortir és un que està condemnat per... Bueno, les condemnen no es ferma per prevaricació. És a dir, l'administració, tot això del comitè d'àrbitres, les territorials, tot això és una cosa que ha quedat obsoleta.
I l'altre punt que volia afegir amb el tema reglament, vull dir que amb això també em sembla... Jo, el titular d'aquest partit, justament, l'hagués titulat com el partit del body check. El body check, nosaltres en bàsquet, és com jugar a utilitzar el cos i expulsar el que són els jugadors. És a dir, realment es pot permetre amb un criteri tan clar i tant d'allò, aquesta manera de jugar, perquè llavors una de les coses que jo apel·lo sempre és afavorir el jugador creador, clar, el jugador, diguem, ofensiu, el jugador que això llueixi una mica amb l'esport que estàs fent. I realment a mi el partit aquest del Leganés, doncs trobo que els hi va ser molt fàcil doncs destruir, perquè destruir a l'hora de la veritat és més fàcil que construir.
És que és difícil valorar-ho per l'àrbitre, perquè els porters, quan perden temps, sí que al final tenen el recurs de la targeta groga. Però un jugador, si simula que s'ha fet mal...
No, però després afegeix-lo. Jo no... A mi...
Clar.
És a dir... Mira,
ja, afegir els 15 minuts, afegit, no? 15, s'ha estat aturat 15.
Mira, i ens jugarem 30 més, ja està. És a dir-te, ja veuràs tu si realment la gent es diria ui, acabarem jugant, perquè nosaltres en bàsquet no podem perdre temps.
No, és real.
I ja està.
Sí, realment és absurd que, per exemple, estiguem aplicant alta tecnologia a la detecció de fores de joc semiautomàtics i una cosa tan senzilla com comptar el temps
no es pugui fer. Sí, amb això el futbol no hi ha Guardiola.
No té cap puto sentit.
Doncs no ens ha donat temps al Guardiola. Jo volia parlar del Guardiola. Guardiola, però, noi...
És millor
per
parlar del Pep, millor.
Sí, exacte.
Però... Ell ho agrairà, potser.
Sí, deixa que li pregunti a Laia. Lamine Yamal, què en sabem, del Turmell? Sabem alguna cosa?
Dubte seriós perquè pugui jugar amb l'Atlètic de Madrid. Ai, li estan madre. Fent proves, el mateix Turmell que es va fer mal, té unes quins i estan valorant saber el grau de les quins i en funció del grau, doncs, sabrem... quan podrem tenir...
O sigui, más difícil todavía, que diuen, eh?
Sí, exacte.
espero que a ningú se li ocorreixi forçar un jugador de 17 anys.
Això també. Això a l'edat és el que deia la Lloberes abans, també.
Sí.
No. És que has fet ara una cara, com l'hem dit, ja us ho deia.
I abans ens va sobtar molt que continués el camp després de l'entrada que va tenir.
Sí. Sí. Crec que ho van fer només com una prova, eh? Em va donar la sensació que ell es va anar provant, ell, perquè fixa que ho he dit, havia jugat de posto i repetidor. No va provar, crec, diria, només un per un. Llavors, jo crec que era més com una espècie de warm-up.
Sí, no, doncs precisament els processos de maduració en aquest sentit no estan perquè el nen vagi provant si està bé o
està malament.
En
casos així és en el que jo reclamava que primi la mirada llarga a la mirada curta.
Ho hem de deixar aquí. Tertúlia Esportiva al matí de Catalunya Ràdio. De seguida, Ricardo Estrell amb la final de l'Enigmàrius.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.